Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Dilluns 23 de maig comença la nostra edició 86 del Sempre amb tu. Molt bon dia, Fini.
Bon dia.
Ja hi tornem a seguir una setmana més. Comencem setmana. Avui serà ja setmana habitual, eh? La setmana passada vam tindre un dilluns festiu, eh?
Ja ve que són els deures, eh?
Sí,
t'has cuidat.
Este cap de setmana he de dir que he descansat una miqueta per intentar recuperar la veu. Encara quedi una miqueta de constipat, però bueno, espero que al llarg dels pròxims dies... Sempre diuen que els constipats no es curen mai, eh?
No, sempre queden una miqueta. I a més té temps de bojos.
I a més té temps que sí, que és cert, fa una mica de calor d'esta deixa fuorota, però no fa un dia de sol que dius... un temps així rarot, des que a tu t'agrada, Fini.
Sí.
Comencem el nostre programa, el nostre Sempre amb tu. Ja sabeu que ens fixem per a començar amb l'actualitat, amb les notícies. Avui ens farem ressò de com va anar aquest acte d'inauguració cívica de la rotonda de la Nacional 340 aquí a l'Ametlla de Mar, la rotonda que es va batejar amb el nom de la ministra de Foment, Anna Pastor. Ho avançàvem divendres aquí al Sempre amb tu. I també anirem a parlar d'un rodatge.
Sí, perquè la platja de Sant Jordi va ser l'escenari del rodatge d'un spot publicitari per a l'Agència Catalana de Turisme.
Això va ser dissabte, vaig poder estar per allà i la veritat és que jo crec que quedarà molt, molt, molt xulo.
Vas fer d'extra?
No vaig fer d'extra, vaig estar allà col·laborant doncs, amb tota la gent de la productora que s'encarregava de fer aquest anunci. Dilluns, per tant, Club de Gastronomia, hem parlat de Tonyina al llarg d'unes quantes setmanes. Doncs bueno, ara hem de començar a parlar sobre això de l'operació Bikini. I alerta, perquè moltes persones busqueu això de dietes per internet, aquestes dietes miraculoses, i això és el pitjor que podeu fer, eh?
Clar, perquè te'n recordes 15 dies abans.
Te'n recordes 15 dies
abans. I igual vols aprimar-te sí o sí, i no.
I no, perquè aquestes dietes doncs, comporten més problemes per a la salut i, per tant, doncs, és tot el que realment ho desaconsellen totalment qualsevol dels nutricionistes. Com sempre, la Roser Martí ens en parlarà al Club de Gastronomia sobre aquestes dietes miraculoses, que acaben sent dietes molt, molt perilloses per a la salut.
Doncs sí, perquè miracles no n'hi ha.
Miracles no n'hi ha. Deia la de la tonyina, perquè vam parlar de les jornades de la tonyina al Club de Gastronomia i avui dilluns parlarem de tonyina, però de tonyina viva, eh? De tonyina a la mar, i és que aquesta setmana comença la temporada de pesca per al sector tonyinaire de la població. Ja sabem que el port de la Cala ens acull el nombre més important de tonyineres del Mediterrani i espanyol, català. Avui en parlarem amb Pere Vicent Balfegó, un dels propietaris del grup Balfegó, una de les empreses doncs, que té instal·lat aquí a l'Ametlla de Mar la seva flota, de sobre com es planteja aquesta temporada, tema de les quotes, que sempre és un tema bastant recurrent, però també d'algunes de les novetats que presenta aquesta empresa calera.
Cada vegada és més curta, també cal dir-ho, cada vegada en més pocs dies agafen tot el cupó de peix.
Sí, en pocs dies doncs, ja fan totes les captures. I per acabar, per tant, avui és dilluns.
Tenim absenta.
I maridarem tonyina amb absenta, eh?
Avui el convidat serà l'historiador local Xavier Figueres, que ens donarà a conèixer una mica més en profunditat els llibres sobre la història local que ha publicat, sempre de la mà de l'Àngel Martí i Ramon González.
Sí, els nostres presentadors de referència d'aquest espai que fem en col·laboració amb el col·lectiu Cala Cultura. Avui Xavier Figueres doncs, parlarà una mica més en profunditat de la història dels seus llibres, no? De com li va sortir aquesta iniciativa i com els va crear. Com ja veieu, molts de continguts al llarg del nostre programa d'avui, un dilluns 23 de maig, comença el Sempre amb tu.
notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dilluns 23 de maig. Els veïns de l'N340 protesten per la sinistralitat a la via, inaugurant una rotonda amb el nom de la ministra de Foment.
Un centenar de persones tallen el trànsit de la carretera a l'Ametlla de Mar per reclamar la gratuïtat de l'AP7 a l'inici de la campanya de mobilitzacions d'estiu. La platja de Sant Jordi és escenari del rodatge d'un spot publicitari per a l'Agència Catalana de Turisme.
L'Ametlla de Mar ha estat escollida com a destinació de platja dins les experiències que es presentaran en la nova campanya publicitària per aquest estiu. Un jutjat d'Amposta investiga les causes de la mort d'una nena diagnosticada de varicel·la a casa seva.
Salut o desvincula dels casos d'enterovirus a l'espera de conèixer els resultats de l'autòpsia. Declarada ferma la sentència que legalitza els temptejos amb ous de les ramaderies de les Terres de l'Ebre.
La decisió arriba després que la Generalitat i els ramaders hagin desistit dels recursos d'apel·lació presentats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les exportacions a la demarcació de Tarragona creixen un 3,4% durant el primer trimestre.
Es tracta de la demarcació catalana on més van augmentar les vendes a l'exterior. Deltebre estrena la mostra gastronòmica Mescla amb 7.500 degustacions venudes.
Les activitats al voltant de la gastronomia i el paisatge de les Terres de l'Ebre han atret 4.000 visitants. Els titulars d'aquest dilluns a les notícies de la Cala Ràdio. Un centenar de veïns van celebrar aquest dissabte el 39è tall de trànsit a l'N340 com a protesta per l'elevada sinistralitat a la via en el tram de les Terres de l'Ebre i per reclamar de nou la gratuïtat de la P7. En aquesta ocasió van inaugurar simbòlicament, amb el nom de la ministra de Foment, Anna Pastor, la rotonda situada al quilòmetre 1110 al terme de l'Ametlla de Mar i que és una de les 11 rotondes projectades, dues de les executades, com a mesura per reduir els accidents. Batejar la rotonda amb el nom de la ministra de Foment va ser decidit en una de les assemblees entre els veïns del moviment que tallen setmanalment la carretera nacional. La inauguració de la rotonda, que els veïns han nomenat cívica, ha estat una escenificació de les inauguracions que els polítics fan en campanya electoral. A poques setmanes de l'inici d'una altra campanya de cara al 26J, el portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro, ha dit que han decidit fer teatralització durant el tall perquè normalment són els polítics qui venen a fer inauguracions i es dediquen a fer demagògia. Llorenç Navarro.
En assemblea van decidir la gent, els veïns del carrer, que li volien ficar Anna Pastor, i ho ficàvem perquè no hi ha cap altra explicació a esta rotonda si no és per a Foment, un magasin que se li ha tingut que fer una entrada per detrás, que en tenia una per davant. En total, és la nostra forma de queixar-nos, de reivindicar els nostres drets, que volem la solució immediata i l'única solució és l'autopista gratuïta. Ja. I a més ara, en campanya electoral, que ara és quan ells s'hi dediquen a vindre a les carreteres i a fer la seva demagogia, és ara el moment nosaltres també de fer la nostra demagogia i dir-los-ho, i veuran una teatralització del que és una inauguració d'una rotonda. Aquí avui la tindrem.
Durant el tall de trànsit es van desplegar dues pancartes on s'hi llegia prou AP7 gratuïta ja, i just davant es van situar desenes de cadires perquè els manifestants poguessin seure per escoltar l'actuació del grup musical Los Sirgadors, autors d'una cançó sobre la sinistralitat de l'N340. D'altra banda, es va escenificar l'enterrament de la via amb un personatge vestit amb túnica negra que representava la mort, encarregat de la inauguració de la rotonda, i es van repartir esqueles entre els manifestants on es demana conscienciació i prudència al volant. L'acte va acabar amb un minut de silenci en record de les víctimes mortes en accidents a la carretera nacional i després amb crits demanant la gratuïtat i l'aixecament de les barreres dels peatges de l'AP7.
I precisament aquesta setmana Foment instal·larà reflectants en horari nocturn a la mitjana de la carretera nacional 340 en el tram entre els quilòmetres 1113 i 1122 entre el Perelló i l'Hospitalet de l'Infant. Una actuació que s'engloba dins les obres que Foment comença dilluns a la demarcació, on també millorarà el ferm de la travessera de l'Arbós i el ferm de l'alçada de la Mora, a Tarragona. L'obra suposarà una inversió de 240.000 euros i l'executa l'empresa Vexa.
Més notícies locals. Aquest dissabte, la platja de Sant Jordi va ser escenari d'un dels nous spots publicitaris de la campanya d'estiu 2016 de l'Agència Catalana de Turisme. La platja Calera ha estat escollida com una de les experiències que des de Catalunya Turisme es vol mostrar, amb l'objectiu d'incentivar un turisme que pugui gaudir del territori català. El resultat de l'espot que produeix l'agència Charles Publicitat es podrà veure en les pròximes setmanes en diferents mitjans i canals de comunicació. Des de l'àrea municipal de turisme, el seu gerent, Damià Lleó, comenta que accions com aquestes permeten posicionar el municipi com una destinació de qualitat. Damià Lleó.
De l'àrea municipal de turisme de la Miguel Mar no hi ha altra opció que valorar molt positivament, no? Que l'Agència Catalana de Turisme i la marca Catalunya Experience hagués triat una de les 30 cales i platges del nostre municipi, en aquest cas la platja de Sant Jordi, perquè sigui escenari d'espai publicitari dedicat al turisme familiar i al turisme de sol i platja. Això serà una plataforma boníssima de cara a la temporada de que una platja de la nostra destinació sortia a diferents mitjans de comunicació. Creiem que serà una plataforma de publicitat i una ocasió per mostrar al món, no?, que tenim aquesta destinació, que tenim aquesta gran quantitat de platges magnífiques amb la qual es pot gaudir del bany i de l'estiu. Res més que agrair des d'aquí a l'Agència Catalana de Turisme per haver escollit, no, la cala i la platja de Sant Jordi com aquesta opció.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem ja amb la portada territorial, passem per Amposta, perquè el jutjat d'instrucció número 4 d'aquesta ciutat està investigant les circumstàncies de la mort d'una nena de 10 anys a la capital del Montsià, a casa seva, després que se li hagués diagnosticat una varicela. La nena va morir al domicili familiar on es trobava almenys amb la seva mare el passat dimecres al matí. Pocs dies abans, en no trobar-se bé, la nena va ser atesa a l'Hospital Comarcal d'Amposta, on se li va diagnosticar una varicela. Fons de la Regió Sanitària a les Terres de l'Ebre han desvinculat aquesta mort amb els casos d'enterovirus i han declinat fer declaracions sobre un cas judicialitzat. Els Mossos d'Esquadra van actuar en el cas i va traspassar les diligències al jutjat, que va decidir obrir una causa per conèixer els motius exactes de la mort de la nena. I més sobre el periple judicial amb els bous a l'Ebre, però en aquest cas amb la declaració ferma de la sentència que considera il·legal la pràctica de temptejos amb bous que organitzaven diverses ramaderies de les Terres de l'Ebre per atraure turisme.
La decisió arriba després que tant el Departament d'Agricultura de la Generalitat com la ramaderia Mur d'Alfara de Carles hagin desistit dels recursos que havien presentat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El passat mes de setembre, el mateix jutjat número 17 de Barcelona ja havia ordenat l'execució de la mesura en virtut de la sentència emesa al mes de gener, decisió que també va ser inicialment recorreguda per l'administració i l'empresa. L'Associació Libera i la Comissió de Protecció de Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que va portar el cas als tribunals, han celebrat la resolució judicial com un gran pas endavant en la defensa dels animals perquè ha de suposar la desaparició d'aquestes pràctiques. Les dues entitats van denunciar judicialment l'any 2012 a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat per autoritzar la pràctica dels temptejos per part de ramaderies de les Terres de l'Ebre. Aseguraven els empresaris que el seu objectiu era atreure turistes, principalment estrangers, i complementar l'activitat econòmica per superar la crisi dels seus negocis arran de l'entrada en vigor de la Llei de Protecció dels Animals que prohibia espectacles taurins a Catalunya. Així va ser com al setembre de 2013 el jutjat número 17 de Barcelona suspenia cautelarment la celebració, la celebració dels temptejos. Finalment, el passat mes de gener de 2015, una sentència de la mateixa instància anul·lava la resolució que l'any 2012 va emetre el Departament d'Agricultura de la Generalitat, que considerava legals aquests espectacles a les finques ramaderes i reconeixia el patiment dels animals que hi participen.
Bones dades en exportacions a la demarcació de Tarragona, i és que han augmentat un 3,4% durant el primer trimestre respecte als tres primers mesos de l'any passat. Concretament, fins als 1.849,9 milions d'euros, segons el Ministeri d'Economia i Competitivitat. Es tracta del territori català on més han crescut les vendes a l'exterior. Pel que fa a les importacions, van sumar 2.446 milions d'euros, un 4,9% més que els tres primers mesos de l'any passat, i el saldo comercial va ser de menys 5 596 milions d'euros, un 9,7% més. Al març, les comarques de Tarragona també van patir un important retrocés en les vendes a l'exterior, concretament del 8,8% fins als 645,9 milions d'euros. Pels sectors econòmics, les vendes a l'exterior dels productes químics van augmentar un 0,7% i els béns d'equip van créixer un 2,9%. Les dades de les exportacions del primer trimestre a la demarcació de Tarragona contrasten amb les de Catalunya, on van caure un 0,7% a respecte dels tres primers mesos de 2015, fins als 15.542 milions d'euros.
I bones dades també per la mostra gastronòmica Mescla, que ha celebrat enguany la primera edició amb la voluntat de ser un punt de trobada entre experts, empresaris i administracions culinàries. Durant tres dies s'han programat desenes d'activitats al voltant de la gastronomia i el paisatge de les Terres de l'Ebre, que han atret prop de 4.000 visitants i on s'han venut fins a 7.500 degustacions, segons el primer balanç. Mescla ha tancat les portes al públic ahir diumenge després de tres dies d'activitats i avui dilluns es converteix en un espai exclusiu per professionals del sector de la gastronomia amb el títol El paisatge a la cassola. Per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, Mescla ha de ser l'aparador de què representa el Delta, cuina, paisatge i turisme en expansió. Segons han explicat Soler, Deltebre vol ajuntar les característiques del territori aprofitant per erigir-se com a capital del Delta. Mescla ha adjuntat 94 empreses entre expositors i restauradors i un cop vistes les xifres de visitants i degustacions té voluntat de continuar. Hem d'acabar de fer una valoració de tots els actes i l'any que ve, a més d'haver continuïtat, ha d'anar a més, ha assenyalat Soler, que ha explicat que durant els tres dies la fira ha estat desbordada i que hi ha hagut visitants fins a l'últim moment de tancar les portes.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Comencem setmana, per tant, també hem de començar a conèixer quina és la previsió per aquest dilluns i en aquest inici de setmana ho fem connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Carme, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta setmana i ho fem parlant de temperatures més baixes. En general han baixat entre 2 i 3 graus a bona part de la zona i tot i que avui tindrem un ambient més fresc que el que hem tingut el cap de setmana, ha de dominar el sol. Sol que quedarà una miqueta esmorteït a partir de migdia perquè arribaran molts núvols alts que deixaran el cel força enteranyinat. Aquesta setmana es preveu força estable i amb temperatures que tindran tendència a pujar, especialment entre dimecres i dijous. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Ara mateix, temperatura de 18,9 graus al municipi, temperatura una mica més baixa que en els passats dies. Humitat relativa del 40%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat en aquest dilluns 23 de maig a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també puntualment a ametllamar.cat/lacalaRTV.
I quan parlem de dietes, n'hi ha que poden acabar sent molt perilloses pel nostre organisme. Sempre ens hem de posar sota la mà, ben assessorats per un bon dietista i nutricionista. Avui en parlem amb la Roser Martí, al nostre club de gastronomia. Dietes miraculoses?
dilluns, per tant, és dia de Club de Gastronomia. I avui de gastronomia, precisament, en parlarem, però des de la vessant, més pensant en l'estiu, més pensant en l'operació biquini. Ja sabeu que ara, doncs, moltes persones us plantegeu, us proposeu, doncs, posar-vos en forma, posar-vos en línia, en aquest sentit, per alluir el modelito a la platja. Però atenció, perquè moltes vegades emprem algunes tècniques, emprem algunes dietes que acaben sent perjudicials, acaben sent perilloses i per a res són miraculoses. En volem parlar avui amb la nostra dietista i nutricionista de referència, la Roser Martí. Roser, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui volem parlar sobre dietes miraculoses, dietes perilloses i que, sens dubte, estan a l'ordre del dia i, a més, amb alertes sanitàries. Sol ser massa freqüent haver de parlar, doncs, de casos, de problemes de salut relacionats amb dietes d'aquestes miraculoses, a dietes perilloses.
Doncs sí, realment, a veure, aquestes dietes el que ens asseguren, bueno, realment ens diuen que es produeix una disminució de pes molt ràpid i, a més, ens diuen que ens prometen no tornar-ho a recuperar. Evidentment, això no és així, i quan passa això és el que es coneix com l'efecte jo-jo, que no només recuperem el pes que hem perdut, sinó que, a més, quan tornem a la dieta habitual, augmentem més de pes del que ja portàvem abans de començar aquesta dieta. A més de tot això, doncs, clar, totes aquestes dietes, doncs, bueno, ens poden afectar els nivells de colesterol, de triglicèrid, ens fa augmentar l'àcid úric, ens fa perdre proteïna muscular, sobretot. És molt important perquè veiem, oi, anem perdent pes, sí, però no estem perdent greix, estem perdent múscul. Va? A banda de tot això, doncs, bueno, si aquestes dietes s'allarguen molt, que hi ha evidentment gent que ho allarga i que pot estar inclús fins a anys fent aquestes dietes, doncs descalcificacions òssies, danys renals, a part dels cansaments, marejos, símptomes així més lleus, però que realment a la llarga són perjudicials. Inclús pot haver un excés d'acetona, pot haver, bueno, mal alè, amenorrees, restrenyiment és molt freqüent, tal, perquè són dietes que normalment no tenen hidrats de carboni, per tant no tenen fibra, i llavors moltes d'aquestes dietes s'acompanyen amb laxants. Llavors dius, bueno, el pes que estic perdent és dels laxants que estic utilitzant molts cops. I, bueno, en temes d'humor, doncs, ansietat, irritabilitat, depressions, bueno, bastants efectes que realment no valen la pena passar.
Acaben transportant-se... doncs una dieta pot acabar generant uns problemes, com veiem, doncs... I no entrem ja al quadre mèdic, que podria ser ja, en Clar. Alguns casos, més alarmant. Escolta'm, jo ara pensava... anem a posar alguns exemples. Possiblement, un dels noms més coneguts o més populars quan parlem de dietes és una famosa dieta Duncan. En què consisteix aquesta dieta? Perquè en parlarem d'algunes avui al programa, segur que ens deixarem moltes, però què és la dieta Duncan?
Bueno, la dieta Duncan es basa en menjar proteïnes i verdures en quantitat lliure, però sense mesclar. Llavors, tu aquí sí que tens la proteïna i tens l'hidrat de carboni que et prové de la verdura, però no hem de mesclar. Al no mesclar, el que fem és que estem enganyant el cos a utilitzar l'energia. Llavors, en comptes d'utilitzar els hidrats de carboni com a energia, doncs estem utilitzant proteïnes perquè durant aquella menjada no hi havia hidrat. Val? I, bueno, se basa aquesta dieta en quatre fases, que, per exemple, bueno, més estricte seria la primera fase, que ens diu que només podem menjar aliments proteics d'origen animal durant 7 dies. Imagineu menjar 7 dies carn, peix i ous, val? 7 dies a la setmana. La quantitat lliure, però és que no sortim d'aquí. Això és una cosa que no es pot mantenir, de cap manera. Llavors, a la segona fase ens diu, bueno, va, ara sí que podeu posar proteïnes vegetals, que aquí hi entraria, per exemple, els fruits secs o els llegums. Però continuem igual, ens estem limitant a dos grups d'aliments. Val? Arriba la tercera fase i ens diuen que cada dijous només menjarem proteïna. Val? I la quarta fase, que seria l'última, ens diu que hem de mantenir tota la vida menjar dijous només proteïna, i a més ens diu que hem de fer 20 minuts d'activitat física, que això ja ho trobo bé.
Que això és la part positiva, més. Potser, no?
Clar, aquí ja et comencen a posar coses que realment, que, si no, no pots mantenir. I llavors, bueno, el miracle és que ens diu que cada dia hem de menjar 3 cullerades d'avena, que realment, bueno, l'avena és fibra, i també podríem menjar algun altre cereal que no fos avena, i també tindríem fibra.
Que això podria ser el que comentaves de la part més diurètica, no? És a dir, a nivell, doncs, com, per entendre'ns, com una mena de laxant, no?
Sí, per evitar el restrenyiment que pot ocasionar tot això, clar. Ah. Llavors, la idea és que nosaltres, si una dieta té tots els grups d'aliments, val. Bueno, més o menys es podria dir que és una mica saludable. Evidentment s'hauria de mirar cada cas i les quantitats i tot. Però al moment que una dieta t'està dient que has d'eliminar un grup d'aliments, allò ja no és ni saludable ni... O sigui, el podem considerar perfectament una dieta miracle o una dieta perjudicial.
Una altra dieta que s'ha posat també molt de moda, i em sembla que la comentàvem per telèfon abans, doncs, de quan preparàvem aquesta secció, és la dieta detox, que seria aquesta dieta en la qual en un dia, uns dies només pots menjar una única cosa. Massanes, massanes, peres, peres, freses, freses, però només això.
Sí. Tornem al mateix. No pot estar una persona menjant un sol grup d'aliments durant aquests dies. Llavors, de dietes detox aquestes n'hi ha de diversos tipus. Per exemple, jo l'altre dia em vaig veure una que es basava únicament en prendre 6 liquats de verdura i de fruita i de proteïna vegetal, i et deien ecològica, per donar-li un valor afegit, al dia. Val? Això són unes 1.000 calories. Realment una dona necessita mínim 1.500 i un home 2.000. Val? A banda d'això, el cost que té, perquè això sortia a 50 euros el dia. O sigui, 6 liquats al dia... Sí. Valien 50 euros cada dia. Si multipliquem per una setmana, doncs, bueno, se'ns va tot el sou del mes.
No, lògicament, sí, sí, sí. Puja força car, sí, sí.
Val? Això és una, que ja venen els liquats ja fets, elaborats.
Preparats.
I llavors, tu t'ho pots fer a casa, també, que són els sucs verds que ara estan de moda. Llavors, jo no estic en contra dels sucs verds, sempre i quan se combinen una alimentació saludable. No podem estar tot el dia prenent sucs verds. Si tu dius, home, m'apeteix per berenar fer-me un suc verd, val, però clar, no ho facis cada dia. Això una. Si nosaltres posem els ingredients que posem al suc verd, per exemple, normalment es posa una poma, un pepino, àpid i una pera, o altres ingredients vegetals. Si tot això ens ho posem en un plat, no ens ho menjarem per berenar. Per tant, triturat, ens ho menjarem perquè és líquid. Però realment estem ingerint més calories de les que menjaríem si ho féssim en forma sencera, sense triturar. Per tant, aprimar-nos no ens aprimarem.
No, no, lògicament, estem ingerint el mateix que si mengéssim en un plat. I per tant, doncs, tot i que sigui liquat i sigui en líquid, no deixa de ser una quantitat abundant.
Clar, nosaltres per berenar només menjarem 2 fruites, un pepino i una rama d'api. Val?
Sí, sí,
llavors,
lògicament.
Estem ingerint més calories de les que toquen.
Una
altra... A banda d'això...
Digues, digues.
Com que és una cosa liquada o en suc, això fa que el sucre a la sang puja més ràpid. Val? I això realment no és bo, perquè llavors necessitem més quantitats d'insulina i l'estómac treballa menys, i el que necessitem és que l'estómac treballi per gastar més energia. Val? I al gastar més energia, doncs, evidentment, cremem més. Si li donem sempre suc, 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 sucs, l'estómac no els hem treballat tant.
Has parlat sobre això de beure batuts. M'agradaria parlar sobre una de les dietes que també està bastant coneguda i que també porta un associat, que és el sirope de sàvia o el xarop de sàvia. Que aquest també és un altre dels molt coneguts darrerament, no?, que s'ha posat de moda.
Bueno, igualment, és un sirope que té concentrats de proteïnes, té hidrats i té minerals. I a més ens diu, és que ens eliminem toxines. A veure, si nosaltres mengem fruites i verdures, les toxines també les eliminem. No cal gastar-nos diners amb una botelleta que fa miracles, que realment no els fa. Llavors, a part de que el gust de bo no ho és, bueno, t'aconsellen que durant 7-10 dies vagis prenent aquest sirope, val? A més, t'aconsellen que et prenguis un laxant I a més diuen que t'has de prendre homeopatia, que científicament no està demostrat que funciona, i aquesta homeopatia et serveix per drenar el ronyó, el fetge i el pulmó. Bueno, tota una història que hi ha aquí davant de, del sirope, que realment, doncs, bueno, sí. perdem quilos, però és que realment ens tornem a recuperar. Llavors ens diuen, iros a menjar ni carn, ni peix, ni ous, ni rebosteria, ni pa, ni llet. Per tant, l'únic que menges és el sirope junt amb verdures i fruites. Val? Si nosaltres volem perdre quilos, no cal que ens gastem els diners amb el sirope, mengem verdures i fruites, que no és aconsellable, únicament només menja això, i també baixarem de pes. Val? És que no hi ha més. És una cosa que, bueno, que ens fan gastar els diners, però que realment al final ens diuen només pots menjar fruita i verdura. Val?
Al final, doncs diguem-ne que acaba també sent una mica com, entre cometes, estafa, no? Perquè obliguen a menjar, a consumir aquell sirope, aquell xarop en concret.
Sí. Sí, sí. I a més, moltes vegades, totes aquestes dietes, bueno, a la web, quan ho mireu, us diu, sobretot, que no ho consumeixi una persona embarassada, que no ho consumeixi una lactant, que no ho consumeixi un diabètic i que no ho consumeixi una persona que té la tensió baixa. Si tan bona és,
sí,
perquè
clar, sí,
aquesta
sí,
persona
sí, sí.
no ho pot fer. Clar, una alimentació saludable o una dieta saludable hauria de ser personalitzada. I, evidentment, si no hi ha cap problema de salut, una embarassada pot menjar igual que una altra persona normal. L'únic que les quantitats variaran, però pot menjar igual. Un lactant pot menjar igual. Un diabètic pot menjar igual tots els aliments, però se'ls ha de controlar la quantitat. I una persona amb pressió baixa igual. Llavors, bueno, és un màrqueting que hi ha que realment ens enganya i moltes vegades, inclús a mi, jo m'he trobat en casos que dius, ostres, que està superben plantejat. Però llavors comences a mirar bé i veus que no. I clar, si a mi com a professional m'enganya, doncs a la resta de la població encara més.
Encara més.
O sigui, està molt estudiat el tema del màrqueting.
Roser, no ens queda massa temps i segurament que seguirem parlant perquè jo en tinc al cap una dieta que és la de les 500 quilocalories i que l'haurem d'explicar bé esta perquè a veure com se planteja perquè aquí em sembla que també s'afegeixen algunes hormones pel costat. També hauríem de parlar un dia de l'oli acalòric o hipocalòric, també dieta Atkins, també és una altra de les conegudes. En parlarem, però lògicament entenc que des dels professionals de la nutrició clar, tot este tema de les dietes miraculoses, de les dietes perilloses per la salut, esteu totalment en contra, lògicament.
Clar, estem en contra, però és que, a més, ens trobem que ens ve gent que ha fet una dieta d'aquestes i et diu, és que he guanyat 20 quilos més des de que la vaig acabar. I dius... Clar, llavors la feina és nostra per a que aquella persona torni a baixar de pes i que tots els factors que li ha perjudicat es tornin a regular. Aquesta és l'altra, que els costa més baixar de pes. A part dels problemes associats de salut que van tenint.
Acaben comportant, sí.
Clar.
Doncs, Roser, ens seguirem parlant sobre dietes miraculoses i algun dia parlarem d'alguna dieta que sí que vagi bé per la salut. Alguna vegada ho hem parlat, alguns consells de nutrició, però lògicament, doncs, important remarcar que tot això no us ho plantegeu ara que ve aquesta operació en biquini, que al contrari, us donarà uns efectes a curt plaç, veureu reaccions, però que després d'això, primer, que genera problemes de salut, i segon, que torneu al pes original i, a més, segurament, recuperar-ne més del que al principi ho teníeu.
Nosaltres, quan veiem que una dieta ens promet resultats ràpids o resultats màgics, assombrosos, o que només s'ha de consumir un aliment o que aquell aliment s'ha d'extraure de la nostra alimentació, tot això estem parlant de dietes miracle o dietes que realment són fraudulentes.
Roser, moltes
gràcies. Hauríem de menjar de tot.
Hauríem de menjar de tot i tant. Roser, moltes gràcies. Fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Publicitat i seguim aquí en directe el Sempre amb tu. Temps per l'entrevista avui amb Pere Vicent Balfegó.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, Agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general? A Agència Segur Boyer.
La cala canviem el cabasset per la ràdio i el xiquet per la millor música del país. Anem on, amb la manta al coll, tots els dijous a les 10 del matí amb Miquel del Roig.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb l'entrevista d'aquest dilluns al Sempre amb tu. Avui ens acompanya Pere Vicent Balfegó, un dels propietaris del grup Balfegó de l'Ametlla de Mar. I és aquesta setmana, ja ho saben, comença aquesta temporada pesquera al municipi de la Tonyina en Roja i per això en volem parlar. Pere Vicent, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia
i benvingut, com sempre, gràcies, al Sempre amb tu. Hem de parlar, t'hem convidat per parlar per un costat d'aquesta temporada, que quin dia comença?
De fet, la campanya de pesca comença el 26 de maig, el que passa que el dia abans, el dimecres, 25, ja sortirem d'aquí de l'Ametlla i ens posicionarem durant la nit per a poder començar a pescar el dia 26, que és el dia permès. Uh-huh. Te voldria dir, Daniel, que clar, me presentes com a president del grup Alfeu,
propietari,
però també com a patró
de l'embarcació
d'una de les embarcacions tonyineres aquí de l'Ametlla del Tio Gel segon.
Ara això anava a comentar-ho, també, sí, lògicament és important, ja, de l'altra part.
Ens canviem el barret i ens fiquem
el barret. No? Sí. Lògicament, i també parlarem sobre novetats o qüestions que es relacionen, sí, a l'empresa.
Molt bé.
Lligarem tot plegat en els pròxims minuts aquí a l'entrevista, com a propietari, com a president, com a patró.
Me reivindico com a patró.
Com a patró, que sempre és així. Anem a parlar sobre la temporada i com se planteja. Sempre hi ha una paraula que és la que sempre surt damunt la taula, que són les quotes. I no fa massa vau reivindicar, doncs, que la modificació de quotes que es plantejava, per exemple, des de la flota canària, doncs, les considerareu en aquest sentit desgavellades o fora de context. Com se planteja aquesta temporada a nivell de quotes? El 20% que es va augurar,
sí, això ja,
Uraia,
i es va aprovar durant l'ICAT de l'any 14 i es preveuen, doncs, tres augments d'un 20% de quota cada any. El 15 el va ser el 20. Bueno, el que passa que a nosaltres directament ens va vindre un 16 i pico, perquè l'Estat, el Ministeri, es va reservar un fons de maniobra destinat per la pesca artesanal. El 16 sí que ens ha vingut un 18% i per l'any següent també, doncs, suposem que no serà un 20%, però serà un 20% efectiu. I nosaltres pensem que hi ha prou fonament científic perquè a partir de l'any 18, doncs, es pugui anar augmentant, uh-huh, d'una manera. De fet, el pla de recuperació famós instaurat l'any 2007 acaba l'any 2022 i bé, es preveu que segurament s'acabarà abans aquest pla de recuperació, perquè, bueno, ja t'ho repeteixo científicament i començo a donar detalls de la campanya 2016. Les almadraves ja han exaurit la seva quota, no l'han tret la tenen als quadros perquè la van traient a poc a poc. En aquells barcos que teníem aquí el mes passat congelant, doncs ara els tenen allà i la van traient d'una manera més controlada dia a dia, però ells ja em diuen que dins els quadres ja tenen la quota. I un altre exemple, de la setmana passada va començar la flota de carboneres d'Almeria a anar al Palangre de superfície, i doncs durant la setmana passada doncs han exhaurit el 80% de la quota que tenien. Vull dir que això també és un altre indicador de que hi ha molt bones perspectives de que la campanya de pesca doncs ja serà també ràpida. El que passa que personalment com a patró voldria que durés una mica més, perquè també el goig de navegar i de pescar doncs, en un pescador sempre l'ompli de goig.
Sí, perquè si hem de mirar el passat i en la història que arrossega sí. doncs, el grup, abans les campanyes duraven mesos i mesos, des del maig fins al setembre potser, i clar, lògicament ara en menys d'una setmana ja s'exhaureix la quota. Aquest 2016 el grup tornarà a disposar de més o menys unes 1.500 tonelades de tonyina roja. Amb aquest increment ja del que comentàvem, el 20%, per un costat doncs, hi ha aquest increment, per l'altre doncs, no podeu acabar de completar amb aquelles... La xifra és bastant pregut l'any passat, perquè algunes de les embarcacions que les quals adquiriu aquestes les quotes, doncs al final no s'ha acabat produint.
Sí, enguany toca pescar a tothom, és a dir, no, els altres anys el Ministeri permetia cedir les possibilitats de pesca que tenien altres arts, com per exemple la flota del Cantàbric o la flota del Palangre, la cedien, i enguany el Ministeri va dir que s'havia de pescar tothom i clar, però bueno, ha coincidit que dins de la capacitat nostra de la granja doncs aquest 20% d'augment que tenim la flota, per una part la pròpia, no?, que és un 20% del grup, i de les altres dues barques d'aquí de la Gala, i doncs, també doncs, les 11 barques de França que venen a pescar en altres, doncs en això completem més o menys les 1.533, crec que són tonelades, que més o menys en tonyines te puc dir que seran unes... passaran de les 10.000 tonyines que podrem pescar els pròxims dies, que suposo que els pescarem d'una manera també fluida, perquè, com t'he dit abans, per l'abundància i també el bon temps que dona, que no es veu mal temps per aquesta setmana a la vista.
Es preveu, doncs, es preveu bona situació meteorològica.
Sí.
D'aquestes 1.633 tones, un 40% se fan directament de les barques, quatre barques estacionades al municipi, dos de propietat del grup, dos als quals hi compreu aquesta quota, però hi ha un 60% que és de la flota francesa, per tant... Té un tant per cent molt important la pesqueria doncs, francesa en el nivell de volum de negoci del grup Alfagón.
Sí, de fet, està repartit en 11 barques, però sí que de fet aquí estem molt limitats. Vull dir, Espanya en 6 tonyineres, i vull dir que bueno, dos són del grup Fuentes, dos són nostres, i els altres dos doncs, es deixen les tonyineres en altres, però la resta ve de França, perquè allí de sempre han tingut molta més presència les tonyineres.
Hem de parlar d'una de les qüestions que també fa uns quants mesos va sortir sobre l'autoincrement de quotes d'alguns països pertanyents a l'ICAT. Fem referència a Turquia. Em sembla que algun altre també n'havia parlat.
Argèlia,
possiblement. Sí, com ha estat la situació?
Doncs la situació, lamentablement, està igual. Vull dir que vam estar queixant-nos a l'últim ICAT, a Malta, el novembre del 2015, i d'una manera ja aprofitant el foro d'ICAT, però bueno, el Ministeri doncs ja fa mesos que també li anàvem anunciant les notícies que teníem, i de fet doncs veiem que tot ha quedat doncs en avisos, i que no, que primer s'havia de mostrar, no?, que s'havia de quan hi haguessin evidències de que s'ha intentat vendre tonyina fora de quota, doncs i se prendrien mesures. De fet, això és un brindis al sol, i creiem que enguany se torna a repetir, i la por era que s'incrementessin, doncs s'apuntessin més països en este carro, i això doncs suposo que espero i tinc fe de que en el temps ja es fiquen les autoritats les piles i que es talla d'arrel, perquè si no, això, llàstima de tots els esforços que s'han fet durant aquests anys que no han pogut pescar les nostres possibilitats, i que ara doncs aquest treball se'n vaiga doncs pel corredor, per l'embó, perquè no es fiquen els països a fer les coses com Déu mana. Sabem que tenim el compromís de que aquesta tonyina fora de quota no entra al Japó. Vull dir que també ens dona ja una mica d'alivio, de que bueno, sabem que no s'exportarà, però no. Turquia és un país molt gran, a més està al costat de Rússia, i ja també tenen prou un bon mercat allà.
També tenen un bon mercat. Ara en parlarem sobre els principals països exportadors i també sobre novetats en el nivell de l'exportació del grup Balfegó abans, però en pocs dies fareu aquesta pesquera. Entenem doncs, que a finals de setmana ja podrem dir que estan les quotes capturades, com sempre és habitual en aquestes passades, en aquestes darreres campanyes de la tonyina. El cert és que després comença un periple de 15-20 dies d'arrossegar totes aquestes tonyines capturades cap a les gàbies, cap a la infraestructura doncs, agropecuària que tenen davant de la costa calera. Amb les quotes actuals, amb aquestes més de 1.500 tones, les instal·lacions encara suporten o caldria doncs, plantejar un augment?
Doncs tenim un projecte damunt de la taula d'ampliar aquestes càmeres frigorífiques allà al polígon, doncs, perquè veiem que l'any passat van tenir aquest lloc molt de fred i per a guardar, no? Les tonyines, vull recordar que mengen peix, no s'alimenten amb pinsos, i clar, tot este peix doncs, l'has d'anar buscant i comprant durant tot l'any per a emmagatzemant en congeladors i doncs veiem que tenim una mancança que bé, suposo que a finals d'any ja ens ficarem ja o tindrem clar que és, que és el que tenim els terrenys, vull dir que ara el que fa falta doncs, són permisos i tindré també uns ajuts i bueno, tindré tot molt més lligat per augmentar la capacitat de congelació, més que res per guardar el menjar que es menjaran les tonyines.
Per tant, parlaríem d'una ampliació de les seves instal·lacions al polígon municipal.
Això mateix, sí. Estem pensant d'una nau d'uns 5.000 metres quadrats que més o menys similar a la que tenim ara, doncs, però bueno, també predominarà una part de congelació i l'altra part també serà de magatzem perquè clar, tindrem més gàbies, fa falta més magatzem per a guardar les xàrcies pues, de les gàbies doncs, les montem nosaltres, les reparem el nostre equip de remendadors i això doncs, fa falta també molt de lloc.
Tot va lligat al final en aquest sentit. Li parlava d'exportacions perquè avui ara fa uns moments a l'informatiu hem parlat que la demarcació de Tarragona és la demarcació de Catalunya que més creix en exportacions i precisament coneixíem ara fa uns dies que el grup Balfegó també ha començat de forma testimonial, però ja ha començat a exportar a l'Amèrica Llatina. Quins països en concret i quines són les previsions de creixement en aquest indret del món?
Doncs mira, hem començat a Xile i al Perú, et dic d'una manera molt testimonial, però no, per algo es comença. I com a bona notícia tenim permisos per a poder exportar a Brasil, que han estat 4 anys al darrere de poder-ho fer, més que res en tràmits burocràtics, temes de sanitat, d'etiquetes, i teníem ja els clients i tot això, i esperem que aquest estiu ja podrem ja augmentar. A veure, nosaltres ja seria tot un èxit si signifiquessin un 4% de les nostres ventes, doncs ja ens aniria prou bé, però això sempre a un any i mig vista, perquè hem de fer el mercat, hi ha moltes coses, tot el tema logístic és algo que arriba en fresc, també s'ha de cuidar molt bé, també doncs, bueno, tenim un vol que surt d'aquí de Barcelona, va directe a São Paulo, doncs que això també ja ens ajuda, però no és la freqüència que nosaltres voldríem, i bueno.
És complicat, entenc, també per la logística, no? Sí. Perquè, per exemple, doncs, clar, entenem que el Japó, que és el principal comprador d'aquest túnit, ja proposa les infraestructures o ja marca les infraestructures perquè es pugui doncs, comercialitzar.
Sí, però com que una gran part li arriba en congelat, doncs, bueno, tampoc no importa, això vull dir, ben en containers, però clar, Balfegó, en què ens diferenciem de la resta és que venem en fresc, no? I clar, això doncs, ha de viatjar en avió i té un plus de complicitat. Que el congelat és més còmode per a treballar.
Parlem doncs d'aquesta tonyina que al final la sortida, diguem-ne, és la gastronomia, és la restauració, és el menjar, i en aquest sentit doncs, el grup Balfegó està treballant en la creació d'un nou espai gastronòmic a la ciutat de Barcelona. Es preveu de cara a la tardor.
Sí, de fet ara hem començat les obres per adequar un local que hem trobat a Diagonal a Montaner, i doncs allò serà el nostre laboratori d'idees, no? Serà el nostre gastrobotic on pretenem doncs, tindre un punt de venda a Barcelona on poder menjar, bueno, comprar la tonyina, però inclús també provar-la i degustar-la d'una manera. Nosaltres pensem que farem d'una manera habitual més d'un ronqueo doncs, com a reclam, i doncs serà un lloc doncs, on te podràs conèixer la tonyina, menjar-la, provar-la, prendre-la a casa, feta, el que vulguis.
Serà gastronomia variada. Sí. Ens queda poc temps, però abans hem parlat de moltes qüestions, des de la pesqueria que ocupa una part important aquests dies, sabrem al llarg de la setmana doncs, com comença la campanya, però també hem de parlar sobre un altre dels actius que té el grup, que és el Tunatur, que en aquest sentit és la part divulgativa, pot ser, o la part més turística. Han estat presents doncs, a Fitur, van estar presents en un estant, han estat presents doncs, en diferents fires al llarg d'aquests mesos. La previsió de cara a aquesta temporada de la seva experiència de nedar entre tonyines, com la preveu des del grup?
Doncs a nivell de reserves ja anem amb moltes més reserves de cara a l'estiu que l'any passat a dia d'avui. I també doncs, enguany doncs, a l'incloure ja el Tunatur Educa, doncs ja, bueno, ja crec que recordar són 28 escoles que vindran durant d'aquí al juny a visitar les tonyines, i això doncs, bueno, ara també ens tindrà els xiquets per la barca, nedant i tot això, doncs ens també és un gran indicador. Ja et dic, les previsions són bones perquè dic, a nivell de reserva i després ja doncs, el comprar el tiquet el dia a dia, doncs suposem que també anirà augment, el boca a orella funciona, cada any estem més consolidats, la gent parla molt bé d'aquest producte i és emocionant i la gent s'ho passa molt bé.
I la veritat és que hem parlat de pesca i acabem parlant doncs, d'experiències turístiques, sí. Que al final doncs, tot el cicle doncs, acaba comportant aquesta empresa, Grup Balfegó, és important. Però Vicent, ho hem de deixar aquí, que comenci molt bé aquesta temporada, diem, gràcies. Dimecres a la nit ja sortiu, o dimecres, sempre és de cara a la nit que comenceu a sortir, i a partir de dijous doncs, és quan, no ho dic bé correctament, sí. Comenceu doncs, ja aquesta pesqueria. Estarem pendents aquí a la Cala Ràdio sobre els resultats i sobre com es produeix tot plegat i també sobre el procés final, no? La comercialització i l'exportació, que també són indicadors molt, molt importants. Que tingueu una molt bona campanya i moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Vinga, bon dia a tots.
Temps de l'entrevista avui amb Pere Vicent Balfegó. Ho direm, a part de propietari del grup Balfegó, un dels propietaris, també patró de l'embarcació del Tio Gel. Anem tot seguit ja cap a la nostra absenta. Avui amb l'historiador local Xavier Figueres, parlant en profunditat amb l'Àngel Martí i en Ramon González sobre la història local, sobre els llibres d'història local que ha publicat. Anem per la cultura avui dilluns per tancar el Sempre amb tu.
L'absenta i jo, compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen en la fosca, cercant paraules que fugen de mi, a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vols néixer l'escrit del no res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits, que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa. I l'absenta i jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel.
En què destapem l'absenta avui?
Pues avui la destaparem en història del nostre poble.
Doncs a veure, aquesta tecla encara no l'havíem tocat.
Pues avui la tocarem. Un senyor que feia escultures, que es deia Modesto i que vivia al carrer Sant Roc, va arreglar el cap d'una imatge que tenia acabada i amb ajuda de noies de l'església li van fer un vestit. Aquella imatge es va usar com a verge de la Candelera aquell primer any després de la guerra. I va venir a fer la missa un capellà de Tortosa que es deia Mossèn Jovaní, perquè aquí encara no n'hi havia. Fins i tot es van portar músics del Perelló, que van fer una mica de ball a la plaça. A la processó hi va anar força gent, molts amb alegria i d'altres amb tristesa, perquè havien desaparegut persones durant la Guerra Civil i no se sabia si eren vius. Moltes dones es posaren a plorar al pas de la processó pel carrer Sant Roc, perquè des d'un balcó una senyora, de casa Maset, demanava entre llàgrimes a la Verge de la Candelera que dugués el seu fill a casa, ja que havia sentit alguns que el fill era viu i uns altres dient que era mort. Mare de Déu, porteu-me'l, jo estic segura que el meu fill està viu, cridava aquella senyora. Es va produir una gran commoció. Per a molts dels assistents, fou tot un drama sentir les peticions a la Verge Candelera d'aquella senyora. Javi Figueres, bon dia.
Bon dia.
Benvingut a l'absenta, Javi.
Moltes gràcies.
Per a fer este text me l'he llegit diverses vegades, junant altres textos que he descartat, i m'he seguit esgarrifant igual, pensant en el moment que es devia viure. No vull ni pensar el que deu sentir tu quan tot això ho vas a buscar.
El moment aquest en concret, a veure, era de forta emoció, però probablement... Hi ha una sèrie de circumstàncies i de moments i en llocs determinats que encara te commouen més. Per exemple, recordo quan estava destapant tota la qüestió política, tota la qüestió dels afusellaments al govern militar de Barcelona, vaig sentir una sensació molt estranya perquè els mateixos militars o descendents de militars que havien col·laborat amb tot aquest això, afortunadament aquí a Catalunya m'oferien la possibilitat de conèixer-ho. I dic afortunadament perquè a la resta d'Espanya encara avui en dia és molt dificultós poder destapar aquesta part de la història nostra.
És una mica com aquells arqueòlegs, no?, que van amb el pinzellet a poc a poc. Tu ets conscient de la feina que estàs fent i del que val això pel nostre poble, la teua feina?
En principi, jo t'he de dir que si ho fes per l'aspecte econòmic, no ho faria. És impossible.
Tampoc t'ho podríem pagar, em sembla.
No, ni tampoc ni ho he demanat ni ho he proposat mai, tampoc. Precisament perquè ni vull estar condicionat per ningú, ni vull que em donin presses a l'hora d'escriure, ni res. Però sí que cal tenir sempre en compte que l'origen d'una tendència, en aquest cas de la dedicació a escriure, parteix d'un fet molt important, i és que quan jo era petit i preguntava pels meus orígens, ningú me'n donava explicació, perquè estic parlant del 1960, estàvem a l'escola del Pòsit, fèiem una redacció, història del poble, no sé què, i aquí que si de Benidorm per amunt, si Benidorm per avall, i no en sortíem d'aquí, i no hi havia ni un sol full escrit. Més tard, cap als anys 70, vaig tenir la sort de conèixer pues, a gent del poble amb una miqueta de cultura, i a través d'aquelles persones vaig veure un filet de llum, i a partir del filet de llum vaig poder començar a estirar alguna cosa. Perquè, concretament, una vegada xerrant amb Miquel de Ventalles, me diu, Javier, això de la història del poble que és poc coneguda, tal, jo que començava a tenir una miqueta d'aspiració amb el sentit de començar a desfer aquesta madeixa que desconeguda, no? Diu, mira, te donaré uns fulls que tinc aquí d'un senyor que es diu Martí Gilabert Colomines, que va escriure això sobre el poble. Allò va ser, per a mi, una revolució. però després quan te poses a analitzar, i no en un dia ni en una setmana ni en un mes, passen els mesos, passen els anys, ho analitzes en detall, vas a la font d'on podia sortir tot allò i veus que és un document apòcrif, encara creix més l'ansietat per veure com podia ser tanta concatenació d'errades en l'explicació d'un fet històric. Afortunadament, dins de totes les equivocacions sempre hi ha algun encert i a través de l'encert podies estirar tot el del mes.
Pots anar contrastant.
A partir d'allí neix encara més la intensitat per conèixer tota una història que ens era totalment desconeguda i encara ho és. I espero que en un termini de 4 o 5 anys quedarà totalment desvelat.
Bueno, però tu ens has obert molta llum a tots els caleros. És a dir, el que tu dius, jo mai havia sentit en un bar parlar de la història de la cala o parlar dels Gallar o parlar de tot aquest tipus de gent. I en canvi, quan va aparèixer el teu llibre, Les notes històriques de l'Ametlla de Mar, allò va ser un boom absolut. Sí.
Bueno, aquí el llibre, aquest llibre, té molta influència el meu professor, que era el Salvador Rovira, que ens va animar a tota una sèrie de joves que estaven fent magisteri aleshores, i dins de magisteri ens dedicàvem a la part de la història, que volia moure la joventut per intentar recuperar la història de Catalunya poble a poble, perquè era conscient de que érem uns orfes d'història encara. Això estic parlant dels anys 78, 79 i 80. La història de Catalunya estava encara l'actual, i molta part del que és la història local estava en les beceroles, encara estàvem al començament. Sí. Del 80 cap aquí s'ha fet un pas enorme. Han proliferat escriptors per tot arreu.
Ha hagut un boom. De totes maneres, ho comentàvem fora micro, que, a veure, els teus llibres són molt importants, però sobretot l'últim llibre este, que a mi me frepa molt, les històries que narra, això és un tresor. Sí. Això en molts pocs pobles que ho tinguin, per no dir cap.
Cap. Segons historiadors, en este cas concretament el que va fer el pròleg del meu llibre, i és per mi és l'historiador de la postguerra més important que tenim a Catalunya, i d'altres més coneguts a nivell comarcal, consideren que d'obra d'aquesta naturalesa no se n'ha fet cap. S'han fet monografies concretes en alguns aspectes determinats, però englobar tot el que és la dècada de postguerra amb un context social, polític, cultural, de vivències, no s'havia fet.
És espectacular. Jo el comparo molt en notes històriques, que és un llibre molt amable, i en canvi aquí entrem en una radiografia local on, a veure, tu parles, a mi me dona la sensació que estàs com si estiguessis volant per dalt, en un tot totalment neutre, on no hi ha ni bons ni dolents.
Exacte.
Sinó hi ha diversos fets, això deu ser molt complicat, fins i tot no prendre part.
El que és més complicat, fins i tot
ha de fer una mica de por, perquè clar, vas pel poble i camines pel poble, et passeges pel poble.
A veure, en primer lloc cal dir que cal tenir molta consciència de que aquest llibre no s'ha fet, o sigui, el treball del llibre ha costat uns 10 anys aproximadament a períodes no continus, no? Però el treball aquest va començar l'any 1980. A partir de l'any 1980 fins a l'època de la publicació van passar un grapat d'anys amb els que jo he tingut la sort de parlar amb moltes de les persones que han participat dels fets, però, cuidado, parlar no vol dir acceptar tot el que em contaven.
No, clar.
Perquè el més important és comparar la documentació amb la part, amb l'expressió oral i amb els sentiments, perquè moltes vegades jugava la consciència i el subconscient els fallaven voluntari o involuntàriament i et portaven a un camí que tu no volies. Llavors, el contrastar tota la informació és la part més complicada d'aquest llibre.
La gent és receptiva a parlar del tema? La gent que es va trobar amb estos fets cada vegada en queden menys?
Sí. Pràcticament d'aquella època no queda cap. De la gent dels que jo considero importants d'aquella època no tenim ningú ja. No tenim ningú. Se n'han anat tots. Ventalles, Reinaldo, Los Chivau, tota aquesta gent que van viure la guerra. Ja no parlo dels de dretes perquè, malauradament, alguns de dretes els van afusellar a l'estiu del 36. Sí. I altres se van autocensurar i no van parlar. però del que em preguntaves abans, jo vaig pel carrer, sí, i només en dues ocasions me van advertir que anés en compte en el que feia. Només en dues ocasions. I afortunadament, quan va acabar l'obra, vaig anar a parlar amb una d'aquelles persones que em va fer un toc d'atenció i dir qui era. Era la filla de l'alcalde assassinat l'any 36. I me va dir, veig que encara que a mon pare li toca alguna cosa, has tirat per un camí de correcció, sí, has exposat els fets amb naturalitat, potser algun fet jo no estic d'acord, però considero que està, èticament està molt bé.
Més que tractar-ho amb delicadesa, jo diria que no ho tractes amb delicadesa perquè ho exposes molt cruament, diria que ho fas en un to tan neutre que aquí no es pot enfadar ningú.
No, perquè a més els fets de per si, només els fets de per si, no precisen més paraules. El fet de per si te dona tota la informació. I de tant en tant, utilitzant alguna tècnica d'escriptura i alguna tècnica de circumval·lació de les idees, deixo i permeto que el lector pugui fer la seva interpretació, si és que la vol fer, però tota la tesi i tot el que és la teoria i els fets reals estan exposats de la manera que crec que no donen lloc a interpretacions.
Javier, te queda algo per explicar del nostre poble? Tens algo a la recàmera?
Ramon ara deia que les notes històriques eren una obra amable, i aquesta obra amable se completarà, i no de forma amable, sinó molt generosa, amb un treball proper. Aquest treball no serà immediat. Immediat, si no passa res, jo confio que, però tot depèn de les circumstàncies, que abans de Sant Jordi de l'any proper tinguem un llibre que serà, penso que interessant, no ampli, perquè és una temàtica que resulta difícil d'estudiar, tenim poques fonts documentades, però que serà interessant perquè afecta a una part de la vida dels pescadors molt important, que és la vida dels naufragis, però naufragis caleros, sí, que compartiran alguna mica un espai amb els naufragis ja coneguts pel poble a través dels naufragis de la Primera Guerra Mundial. Però aquests seran els nostres, que tenen una importància cabdal, i ens donarem compte de la realitat que van viure la gent, els nostres pescadors, durant molt de temps. I després d'aquest llibre, que és un llibre que està en procés d'elaboració, n'hi ha un altre que també està en procés d'elaboració, perquè el vaig començar fa 5 o 6 anys i el vaig deixar de moment reposar, que
el calaix.
Sí, que com deia serà la plenitud de la història local, de tot el que ens feia falta. La plenitud total mai serà, perquè fa falta gent que en l'actualitat estiguin estudiant tots els fets de l'època dels anys 50, de la finalització del franquisme i tot, sí, el que és l'època de la democràcia. Però el que és la història nostra, la bàsica, allò que ens interessa conèixer tots els cavallers, jo crec que en un termini de 5-6 anys ho tindrem tota la base.
Està molt bé.
Bueno, no podem més que felicitar-te, com hem dit abans, per tot el que estàs fent. I nosaltres sempre ens estan dient ja que se mos acaba el temps,
sí,
com sempre,
és
molt
curt, és curtet.
Però nosaltres sempre acabem en una frase, i avui ha de ser una frase de les nostres, no, Ramon?
Sí, pues, ja que tenim el nostre gran historiador local, penso, passaràs a la història com el gran historiador local, estàs deixant un bon llegat. Una frase que té molts pares, esta frase, perquè és molt bona, i diu que el poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-la.
I ara molt de moda, per cert. Javier, salut i absenta, encantats
de restar. Absenta, i gràcies per vindre.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me, vinga.
Anem ja a la nostra recta final del Sempre amb tu després d'aquest temps absenta. Fini, com sempre, repassem a punts locals avui per on comencem.
Comencem recordant que dimecres, dia 25, finalitza el període de preinscripció per a batxillerats i per a cicle formatiu de gestió administratiu a l'Institut Mare Déu de la Candelera. Recordem, tots els interessats han de passar per la secretaria del centre. Dimecres, últim dia.
Dimecres, doncs, darrer dia per poder fer aquesta inscripció, que això ja estem en temporada. També l'Escola de Música, em sembla que també està en...
L'Escola de Música obre avui. L'Escola de Música obre avui, dilluns, les inscripcions per al període del curs 2016-2017. Per més informació, podeu passar per l'oficina de l'Emma pel matí, de dimarts a divendres, de 11 a 1, i per les tardes, cada tarda, de dilluns a divendres, de 5 a 8. També recordem que avui l'Escola de Música, l'Emma, obre les portes per tothom que vulgui anar a veure les instal·lacions. Vine cada tarda a gaudir de la música que trobareu al primer pis de la Sala de la Societat. Recordem també, quart divendres de mes, en recollida de voluminosos, tota persona que tingui trastos vells i vulgui que li passin a buscar per casa, serà divendres, prèviament ho ha de comunicar a l'Ajuntament. El telèfon de Medi Ambient és el 667-732-504, 667-732-504.
Què més tenim? Va.
Recordem que s'organitza un bus per dimecres per anar a veure el Nàstic o Osasuna. Bon partit va guanyar este fin de setmana, pot ser encara millor. Lo d'aquest dimecres juga a les 8:30, el bus surt a les 7 de la tarda, dimecres, de l'estació. Els tíquets els podeu comprar a Cal Lluís, l'entrada més el bus 20 euros los adults, i els menors de 12 anys les places són... Perdó, els menors de 12 anys 10 euros, dic que les places són limitades.
Que no mos despistéssim, eh? Sí, este partit.
Estava pensant jo si dir-te, però potser no, perquè tenim moltes coses que ja es van acumulant de cara al cap de setmana, potser ho deixem aparcat.
Ho deixem aparcat de moment, perquè el cap de setmana també ens donarà coses.
Les ofertes de treball, cambrers, mecànics, també falta un massatgista, recordem, un monitor d'esport especialitzat en ciclo indoor, i també es busca personal per netejar només los dissabtes i persona per fer entrades i sortides també dels apartaments i dels xalets per treballar només en dissabte.
Ho hem de deixar aquí ja fini perquè arriba ja la 1:30 en punt. I avui...
Que avui és el dia internacional del primer petó, del primer besito.
Ah, del primer de tots.
Lo de tots, el de la pesada, és el dia 13 d'abril, que ja en parem parlar. Avui és del primer.
Fini, tornem demà a partir de les 12.
Si Déu vol, fins demà.
Gràcies, adeu. Adeu.